Was the end of a prominent part of the city's skyline.
L'11 de setembre no és una data que recordem només a Catalunya. A Xile, per exemple, la tenen assenyalada al calendari com l'inici de la dictadura de Pinochet, i des de fa 20 anys, als Estats Units i a la resta del món, hi ha dues imatges que tenim gravades a foc. Els avions estavellant-se contra les torres bessones de Nova York i la segona, també la de les torres col·lapsant. Unes imatges que la majoria de nosaltres vam veure per televisió a primera hora de la tarda, gairebé mentre dinàvem, però que hi va haver també molta gent que les va viure des de Nova York mateix. A aquesta hora, quatre convidats amb històries molt diferents. D'entrada, Núria Becardit, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Companya de TV3, que eres de vacances a Nova York.
Exacte, feia 3 dies que havíem arribat.
3 dies, arribada a Nova York, i crec que tenies previst anar a visitar les Torres Bessones l'11 de setembre, tu.
Exactament. De fet, el dia abans, però va fer mal temps, i vam dir anem-hi l'endemà, que hi ha una bona previsió, perquè de fet aquell dia feia un dia esplèndid. Va sonar el despertador, però, bueno, estàs de vacances i dius, ja hi anirem més tard, tampoc cal que estem allà a les 9 com una pedra, que és quan obrien pels turistes, i vam parar el despertador i vam continuar dormint. I ens va despertar precisament això, aquestes veus que se sentien, que les tinc molt posades al cap, pel oh shit, oh my god, això ens va despertar.
Dormies en un hotel o en un apartament?
No,
en un apartament. A prop de les torres?
Sí. En un barri llavors molt obrer, que es diu Lower East Side, i dormíem allà, molt a prop.
Què va passar després?
Immediatament, la noia que ens allotjava, que era una amiga de la meva companya, la Patrícia Artigas, que també treballa a TV3, va entrar a l'habitació histèrica cridant, pugeu al terrat, pugeu al terrat, pugem i veiem les torres cremant. En aquell moment et quedes
una o dues, ja.
Les dues. Ja. Aquests dies anar rememorant, no sabia si era una, les dues, perquè ha quedat diluït.
Hi ha un quart d'hora de diferència, crec.
Exacte.
Que entre les dues col·lisions.
Exacte, però eren les dues torres cremant, i en aquell moment no te n'adones a la magnitud, ni que és un atemptat d'aquella magnitud, però de seguida ens va localitzar la tele, o sigui, ningú, ni les nostres famílies ens havien pogut localitzar, la tele sí, truca al telèfon fix d'aquesta noia.
Posa't a treballar,
i ja està, va començar una voràgina que...
Clar, eres molt a prop i les imatges d'entrada, i ara ho reproduïm amb aquests sons, no? Molta pols, molt caos. Vas aconseguir sortir, perquè ho van bunkeritzar tota aquella zona, no? De seguida es va tallar el trànsit aeri, molta pols, no? Tan bon punt cauen les torres, la polseguera és absoluta. De fet, molta gent també es va contaminar.
Sí, arriba a tota la ciutat, la polseguera, pràcticament. Ho vam bunkeritzar, es va tallar tot, però nosaltres, a part de fer les primeres connexions més radiofòniques que una altra cosa, perquè eren via telèfon, quan ens diuen no, aneu a fer directe televisiu i us heu de moure, a part que per assabentar-te de les coses t'has de moure, clar, no hi ha transport públic, no hi ha res, Manhattan completament buit, només envoltat de camions militars, sobrevolat per camions militars, i posa't a caminar quilòmetres i quilòmetres per arribar a l'edifici on fèiem els directes. O sigui que fer aquestes connexions, una odissea.
Hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però una de les dues, des de terra, des de la visió que dona Manhattan des de terra, seria la que queda a l'esquerra de les dues. I només ara, en aquests moments, queda en peus una de les dues.
Kilian Sabrià, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Què tal, Kilian?
Bé.
A tu on et va enganxar aquest
onze de setembre? Bona diada, per cert, a tots.
Bona diada a tots. Bona diada, la que vas tenir fa 20 anys, també.
Sí, noi.
Estaves treballant, entenc, eh?
Sí, tenia guàrdia per la diada. Tenia guàrdia de Cati en aquell moment, encara era prèvia a fer el programa que després l'any següent vaig començar a fer, que era el Catalunya Vespre, ara Catalunya Nit. Tenia guàrdia de Catalunya Informació i estava en un moment en què no estava dins de l'antena, sinó fora, i en el mateix lloc on hi ha les teles ara, però eren unes teles molt diferents, quadrades, de cul, molt petitones, però està en el mateix lloc, que la miro i penso. Vaig veure la imatge, em va avisar el Quim Balaguer, que és un company de la redacció, un històric, i em va dir, mira, mira, què és això? I ens vam quedar els dos parats i vam veure com un dels avions impactava en la primera de les torres, que no sabia, és que no ho entenies, no sabies què era el que estava passant, no sabies si era una avioneta, que és el primer que vam pensar, ostres, una persona que s'ha despistat, vaja, un pilot que s'ha despistat o ha tingut algun problema, i ens vam quedar realment sense quiets. Jo poques vegades recordo la gent mirant tots fixes el mateix, en aquest cas una pantalla de televisió, quiet, sense dir-nos res, i aleshores ens vam posar en marxa perquè alguna cosa, la que fos, era molt important allò. I sempre recordaré una cosa, perquè saps què passa? Aquell dia vaig acabar fent jo amb el Gaspar Hernández el programa per ràdio, però és que la tele l'estava fent la meva dona. Ah. I clar, nosaltres acabem de tenir una filla que es diu Judit, que ara està estudiant periodisme, malauradament potser també, i tenia 5 mesos. I clar, es va quedar sola, no tenia ningú, la va recollir, diguem-ne, la meva sogra, i jo sempre, en aquell moment, saps què pensava? Deia, quan la cosa va anar agafant, perquè per el moment no tenia aquesta sensació, però quan va agafar una mica de volada, jo era dels dos, en relació al Gaspar Hernández, qui anava arribant les dades, totes les novetats, els teletips, el que anaven dient els de la redacció, i hi havia moltes coses que al final no es van confirmar, però que també anaven arribant, i havies de mirar si les deies o no les deies, i allò era tan gros, i es anava fent tan gros, i cada vegada tan gros, i cada vegada més gros, que deies, però què és això? I pel meu cap em va passar a pensar, s'acaba el món, t'ho dic de veritat.
Mira, jo estava en un dinar familiar, tenia 13 anys, i la frase que em van dir quan me'n vaig assabentar és: ha esclatat la Tercera Guerra Mundial. La tinc sí. gravada a foc. La Tercera Guerra Mundial.
Jo encara anava més enllà, perquè em semblava impossible que allò ho fessin humans tan coordinadament, que vaig pensar, això ve de... Bé, no sé, potser les pel·lícules m'han influït, pensava, això, no sé, què, deu ser alguna cosa de fora. I vaig pensar, pobra filla meva, que només haurà viscut 5 mesos.
Comencem per Nova York, la ciutat dels gratacels, és on els efectes dels atacs terroristes d'ahir són més greus. Núria, bon dia. Quina és la situació a Manhattan? La gent continua tancada a casa seva?
Hola, bon dia. Doncs, efectivament, la ciutat està pràcticament deserta. Sembla una ciutat fantasma. La gent, a primera hora del matí, aquesta ciutat que normalment hi ha multitud de gent pel carrer que va a treballar, doncs no es veia aquesta imatge, els carrers estaven deserts i la gent estava a casa seva i encara impregna aquest clima de terror des que ahir hi va haver l'atemptat contra les Torres Bessones. Un clima de terror que pot augmentar quan ha aparegut aquesta notícia. No se saben massa dades. Un incendi al World Financial Center.
Et reconeixes, Núria Bacardit, o no?
Buf, que pipiola. Quina veueta i quins nervis. Tenia poca plom en aquell moment, però també s'entén. De fet, sempre he dit que els pitjors directes potser que he fet, malgrat ser el moment potser més important de la meva carrera periodística, els pitjors directes potser van ser aquells. I de fet no els he vist, encara ara, em fa com una mica de vergonya.
És la primera vegada que et sents després de 20 anys.
Sí, em fa com vergonya, perquè jo sabia que estava molt nerviosa. I s'entén, ja sé que s'entén perfectament, però clar, ara potser ho hagués fet, malgrat les circumstàncies, amb una mica més de plom. Mm-hmm.
La majoria de nosaltres vam veure les imatges dels avions xocant contra les torres a través de la televisió, com el Kilian, però hi ha molta gent que ho va veure en directe també de molt a prop. És el cas del professor de màrqueting digital d'ESADE, el Frank Carreras, que avui ens acompanya en aquest estudi. Frank, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona diada.
Que és l'autor? És l'autor d'una fotografia històrica, icònica, impactant, que va fer la volta al món. A veure, Frank, on eres, què feies i com és que se't va acudir treure la càmera tan ràpid i tan aviat, en un moment de pànic en què tothom el que fa és fugir cames a Gedeuma, no?
És curiós perquè penses, bon, és lo normal, no? Treure el mòbil i fer una foto, però fa 20 anys els mòbils no tenien càmera. Jo estava esmorzant amb la meva parella, ella va decidir anar a la feina perquè tenia una reunió i jo em vaig quedar i va tornar al cap d'unes estona i va dir: hi ha un accident en una de les torres, vine amb la càmera que farem fotos, no? I vaig sortir a fer fotos d'un accident d'una avioneta, que és el que ens pensàvem en aquell moment. I en aquell moment vam sentir el so d'un avió que volava baix, em vaig girar i crec que vaig tenir la sang freda d'apretar el botó una mica abans perquè aquelles càmeres tenien un retard i vaig encertar el moment de l'explosió. El que és veritat és que no ho recordo.
De l'explosió del segon avió.
Del segon, clar. Mm. Anàvem a mirar el primer i vam veure el segon en directe i, esclar, el següent que vam fer va ser sortir corrents per salvar-nos del que pogués passar.
És que ets al peu de les torres, tu.
Sí.
Com et vas salvar? Perquè molta gent en aquell intent de fugida tampoc es va aconseguir salvar, no?
Jo crec que la gent que no es va salvar és la que estava dins de l'edifici. És veritat que durant una estona la gent podia sortir tranquil·lament. De fet, una de les coses més impactants que no he explicat gaire és que els moments següents d'aquell impacte jo vaig veure gent caure. I quan veus caure una persona, t'espantes. Quan veus caure una segona, et preocupes, però quan saps que n'hi ha una tercera i una quarta, vull dir, fins i tot tinc fotografies d'aquestes imatges, però no es veuen perquè eren des de molt lluny, no? Però jo vaig anar a casa de la meva parella i bueno, va haver una certa tranquil·litat fins que es van esfondrar, primer la segona i després la primera, i ens van evacuar, ens van enviar a New Jersey. Ens van posar en un barco de la policia i ens van enviar a New Jersey i ens vam trobar allà buscant-nos la vida. Clar, no teníem família, no teníem ningú, i l'exèrcit de l'Armada de la Salvació, que és una fundació que hi ha allà, ens va recollir i ens va acompanyar en un lloc on vam poder llogar un cotxe i anar a casa d'un familiar.
Suposo que devies passar por, no?
Jo ho explico sempre igual, no va ser... O sigui, no semblava un atemptat, semblava un camp de batalla, perquè vull dir, hi havia hagut un impacte, que després vam veure que era intencionat, un segon impacte clarament intencionat, sentíem per la ràdio el que estava passant a Washington, i tenies la sensació de que era el següent, i si estaries al mig, perquè, esclar, vull dir, senties parlar de bombes químiques, senties parlar, que tot era mentida, no? Vull dir, hi ha molta confusió, no? I jo, que sóc navegant, recordo fixar-me d'on venia el vent, per veure cap on anava el fum, per si en algun moment estava sota vent del que pogués passar, no només pel fum, sinó també per la potencial d'armes químiques, no? Que al final no va ser el cas, evidentment.
Deixem afegir una altra veu, també. Des del Regne Unit, Salvador Massip. Bon dia, bona hora i bona diada.
Hola, bon dia, bona diada.
Salvador Massip és investigador. L'hem saludat un munt de vegades al llarg d'aquesta pandèmia, però és que, clar, amaga una història també particular, brutal. On eres fa 20 anys, Salvador?
Doncs també a l'altra punta de l'illa, a la part nord, al meu laboratori, començant el dia a treballar, quan miro per la finestra, tenia un finestral molt gran que donava al sud, i es veu veig una columna de fum al fons de l'illa, i no li vaig donar cap importància, però a partir de llavors vaig començar a rebre trucades dels familiars i els amics de Catalunya dient què passa, que hi ha hagut un accident, hi ha hagut un atemptat, i llavors van entrar doncs, això, en aquesta situació com de pànic i d'incertesa que dèieu, no? Jo vaig viure des de fora perquè estava, diguéssim, a la part més nord de l'illa, molt allunyat d'allà, però tenia la dona al Midtown treballant i la mare de turisme per la ciutat que m'havia dit que potser aquell dia anirien a pujar a les Torres Bessones. I la situació va ser totalment d'incertesa. No puc contactar amb ningú, els telèfons no funcionaven, no podia contactar amb la meva mare, no podia contactar amb la meva dona, no sabia què fer, no sabíem què estava passant realment. I la sensació que explicava el Frank era aquesta, no? De que estàvem en guerra, de que ens estaven atacant, i un cop després vam veure que no era només un accident del primer, sinó que hi havia un segon atac, i ara sabíem què més passava, i ja sentíem notícies de Washington, vam anar tots corrent a veure la televisió què estava passant, i era la por que hi havia, ens estàvem enmig d'una guerra que es podia passar qualsevol cosa.
Que angoixant aquest relat que fas, Salvador?
Sí, a més, jo vaig viure-ho encara prou bé, perquè estava lluny, jo vivia una mica això amb l'angoixa pels altres, però la meva dona després m'explicava que, clar, amb ells els van evacuar al Midtown, el Midtown és la part de on hi ha les principals oficines de Manhattan, i clar, tota la gent a la vegada al carrer, hi havia un embús de gent que no sabien què fer, i el que sentien ells és això, és la tercera guerra mundial, ens estan bombardejant, hem de fugir, però fugir cap a on? Estàs atrapat a mig de l'illa, no sabien si anar cap al nord, cap al sud, la policia no sabia què fer amb ells, hi havia milers de persones atrapades, diguéssim, al Midtown de Manhattan, intentar sortir d'allà i anar cap a casa.
Escolta'm, estaves, dius, en un laboratori o un hospital? On treballaves exactament?
A l'hospital i en el laboratori. Estava a l'hospital Mount Sinai, i que està a la part de Harlem, al nord de l'illa, i estava en un dels hospitals fent recerca allà.
Vau arribar a rebre ferits de l'atemptat?
Aquesta és una història molt interessant, perquè de seguida ens van començar enviant e-mails de que estiguéssim tots alerta, tothom en peu de guàrdia, tothom en peu d'alerta, perquè començarien a arribar ferits. No en va arribar ni un. No. O sigui, la gent no va haver ferits. O sorties i els salvaves o et mories, bàsicament. O sigui, els ferits, els pocs ferits que van sortir, els van poder atendre als hospitals propers a les Torres Bessones, però els altres hospitals de la ciutat no van arribar ni tan sols a veure ferits.
Què va passar els propers dies, Salvador?
Aquesta potser és la part que menys s'ha explicat, no? I potser la part que hem viscut més els que vam estar allà, no? Aquest estat de setge, o sigui, Manhattan es va tancar com una ostra, no podíem entrar ni sortir, l'espai era tancat, la meva mare, que tenia per allà fent turisme, havia d'agafar l'avió aquell mateix dia, no va poder fer-ho, va estar vivint amb nosaltres un parell de setmanes fins que van tornar a haver-hi avions, i la sensació de que estava, això, com dèiem abans, en guerra, amb l'exèrcit pels carrers, amb la sensació que ens podien fer un atac químic o més atacs en qualsevol moment, aquests rumors de bomba, amenaces de bomba constantment, anaves a treballar i et desallotjaven cada dos per tres perquè hi havia una amenaça de bomba. Era una situació, crec, molt intensa, que va fer-nos passar molta por a tots els que vivíem allà durant un temps sostingut, però també ens va unir molt. Jo crec que Nova York és una ciutat molt freda, en la qual doncs, la gent va molt a la seva, molt individualista, i aquell acte, aquell accident ens va unir a tots d'una manera que parlaves amb la gent, cosa que no havies fet potser abans, parlaves amb els teus veïns, parlaves amb la gent al supermercat, i hi havia una sensació de comunitat, d'unió, de que havien passat tots, o estàvem passant per una cosa molt, molt, molt dura, i que sortiríem tots una mica com això, units com una família.
Núria, quants dies van durar les teves vacances treballant de valent? Perquè, clar, et vas convertir de cop d'estar de vacances en l'enviada especial a Nova York, no?
Vam ser-hi unes 3 setmanes, però que es va fer, va ser tan intens perquè dormíem de mitjà unes 2-3 hores entre el canvi d'horari, que a vegades també entraven per vosaltres, per la ràdio, etc. Sobretot els primers dies doncs, van ser unes 3 setmanes. Això que deia el Salvador, d'aquesta sensació d'amabilitat i tal, a nosaltres, a la Patrícia i a mi, en certa manera ens va salvar molt, perquè portaven 3 dies que no coneixíem la ciutat, on que veus una ciutat superestressada, individualista, de cop passa això, estem més penjades com fuet, allà, soles, i poder parlar, conversar amb la gent, que la gent t'ajudés, que nosaltres per arribar a l'apartament on vivíem no podíem passar, no podíem acreditar que vivíem allà, que trobes policies amables que et miren i que et diuen t'acompanyo a casa perquè així aquesta noia acrediti que viviu allà, que ens poguéssim colar al primer funeral d'estat que es fa sense que ens diguessin res, ens colem, veiem els Clinton allà. Vull dir, tota aquesta onada de solidaritat, realment jo crec que ens va salvar una mica. Si se'n pot treure una conclusió bona, va ser aquesta, però crec que va durar molt poc.
Kilian, és el més gruixut que t'ha tocat explicar en directe? Ho dic també perquè, clar, a partir d'aleshores, la manera de fer ràdio, les escaletes dels informatius, devien canviar bastant, no?, les properes setmanes, perquè el món va canviar.
Sí, és evident. Jo diria que potser després ens acostumem, no?, en el record, però en aquells instants i totes les setmanes posteriors és evident que s'estava vivint, penso que el fet més transcendent per la humanitat, molt probablement, de moltes dècades anteriors fins a arribar potser a les guerres mundials que ara sortien esmentades. Va canviar tot i ja ho havíem fet altres vegades, en altres moments, perquè malauradament teníem una història llarga d'atemptats, per exemple, a Beta i coses semblants, i les redaccions es mobilitzaven molt ràpidament. Aquell dia va tornar a ser un d'aquells dies màgics en què, encara que fos per una causa tan dura com aquesta, la gent va respondre molt, van arribar gent de tot arreu i al final, clar, venien a ajudar quan realment aquí poca cosa es podia fer perquè l'ajuda era estar allà on hi havia els companys de TV3 i vam arribar després nosaltres molt ràpidament també, que era a Nova York. Però és evident que allò ens va canviar la manera d'entendre moltes coses. El que passa és que tinc la sensació, si m'ho permets, que crec que ho hem anat assimilant i no recordem la bestiesa que va ser allò i probablement ara mateix l'actuació de molta gent en aquest planeta nostre no recorda que a vegades els humans podem ser tan bèsties com aleshores.
Fa 20 anys es van produir els atemptats a les Torres Bessones i al cap de pocs mesos de Rising, el Bruce Springsteen que feia aquesta cançó, pocs mesos els atemptats a Nova York. Hi heu tornat, Frank, a Nova York?
Jo hi vaig seguir vivint uns molts anys i després hi he tornat també, no? Jo, si em permets, vull explicar una cosa que és diferent d'haver estat allà en primera persona, perquè estic envoltat de periodistes que vau fer una feina molt bona explicant-ho, però jo vaig viure un dia molt llarg sense notícies, vull dir, pràcticament escoltava només la ràdio, no? I jo vaig viure 3 coses molt diferents a la resta del món per aquest motiu. El primer, jo quan vaig veure el segon avió estavellar-se contra un edifici, me'l vaig imaginar buit. M'imaginava un lladre que havia entrat, com a les pel·lícules de James Bond, amb un hangar i s'havia robat un avió i l'havia estavellat, no? Ni se'm va passar pel cap que fos un avió amb passatgers. Després, quan veus un avió d'aquell tamany estavellar-se contra un edifici, per gran que sigui, el que penses és que l'avió ha continuat. Alguna part haurà continuat. Jo m'esperava una columna de fum al Midtown, que és la part central, que és on estava el meu germà. També tots patíem pels altres, no? I ni se'm va acudir que es pogués quedar dins, no? I el tercer és quan es van ensorrar les torres, jo estava en un edifici amb vistes al riu, jo no vaig veure com queien. I quan vaig sortir estava convençut que havien caigut de costat. De fet, a la meva parella, quan es van a viure en aquella zona, li van dir, no pateixis, que aquest edifici està prou lluny com per si hi ha un atemptat com el del 93, doncs no et caurà la torre a sobre, no? I no van caure d'aquesta manera, no? I això, fins que no ho vaig veure després explicat, no ho vaig entendre. Però també ens hem acostumat tant a la història que ens han explicat que no ens plantegem que hagués pogut ser molt diferent, no?
Jo només he estat a Nova York una setmana, evidentment, a posteriori que passés tot això, i és impressionant la zona on hi ha les torres, el nou World Trade Center. Ara hi ha una torre i prou també immensa. Mm-hmm. però això els americans ho saben fer bé, no? L'homenatge se't posa la pell de gallina. No sé si has tornat o, Núria.
És que això ho tinc pendent. És una cosa que tinc pendent. I vam tornar l'any següent perquè m'hi va enviar la tele per fer el primer acte d'homenatge. Però la zona zero acabada, aquesta zona d'homenatge, no l'he vista. I vull anar-hi perquè vull esborrar una mica de la meva retina l'última imatge que tinc de la zona zero, que he vist jo, no? Que era quan ens hi van deixar accedir al cap de 4 o 5 dies l'esquelet de les torres, tota aquella nebulosa de cendra, i la sensació que allà hi havia hagut un Txernòbil, que hi havia hagut un atemptat nuclear. Jo, és la impressió que vaig tenir, no? De veure tot el dit de pols, que fins i tot te trobaves aparadors de botigues amb els mostradors plens de pols, alguns dòlars allà sobre, alguna peça de roba amb un intercanvi de allò que va circuitar, no?, l'atemptat. Llavors necessito anar a aquesta zona zero i vull anar-hi.
Salvador, quants mesos més et vas quedar vivint a Nova York, tu?
Doncs 7 anys, i allà vaig conèixer el Frank i es van fer amics després d'això, i el meu fill va néixer a Nova York un 11 de setembre també, o sigui, però el setembre té doble significació per mi, i només hi he tornat una vegada. De fet, és una cosa que volíem tornar, perquè el meu fill també és la seva ciutat, i ho vam fer finalment fa 4 o 5 anys, i vam anar a la zona de les torres, i la veritat és que va ser molt dur. O sigui, l'última vegada que ho havia anat va ser el que deia la Núria, quan van obrir les portes i van veure, doncs, el desastre que hi havia allò, i el forat, aquesta peregrinació que van fer tots aquells dies després dels atemptats, que va ser molt intens realment emocionalment. Després vas veure com van reconstruint la zona, però tornar amb un edifici nou i amb tot els americans ho saben fer molt bé, això, tot l'homenatge que han muntat allà, aquelles piscines, i la veritat és que tant la meva dona com jo ens vam quedar congelats. Anàvem amb uns amics que, clar, no havien viscut això, i notes estar allà en aquell moment recordant tot allò. És molt difícil contenir les llàgrimes, la veritat. És una cosa, és molt emocionant pels que vam viure en aquell moment allà.
Em queden només 2 minuts, i per tancar també amb el Kilian, una reflexió de tot plegat és que la vida quotidiana també ens ha canviat, perquè agafar un avió no té res a veure amb com era fa 20 anys, no, Kilian?
És una evidència. Els que tenim uns quants anys i hem vist com eren les coses abans i ara, podem comparar. Hi ha gent que ja ha nascut amb aquesta presumpta normalitat, però tot ho va canviar. La manera de moure'ns, la seguretat, el fet de conèixer que hi ha algú que és capaç de fer coses com aquesta, la por que pugui repetir-se, ens condiciona. El que passa és que després, això que deia, després t'hi acostumes i oblides que allà hi va haver tantes víctimes i se n'han fet tantes informacions i tantes pel·lícules que fins i tot hi ha gent que dubta que hi hagi hagut aquestes víctimes, i els comportaments, que és el que jo deia abans, dels governs, no tenen en compte que això s'ha de treballar entre tots perquè no es repeteixi.
Un minut per arribar a les 11 del matí. Avui, 20 anys després, hem volgut també tenir un record en aquesta Diada Nacional de Catalunya pel que va passar fa 20 anys més enllà de les nostres fronteres, però que realment també ens va afectar a casa nostra. Ho hem fet amb el Kilian Sabrià, company d'aquesta casa. Kilian, avui tens especial aquest vespre també,
Sí, senyor.
Molt bé, doncs sí, t'escoltarem ben atents amb la Núria Becardí. Núria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Fran Carreras, molta sort.
Gràcies.
I Salvador Massip, també. Veurem si aquesta temporada anem parlant més o anem parlant menys. En qualsevol cas, un dia també podem aprofitar per parlar de ciència, perquè crec que has publicat un llibre fantàstic de contes, atenció, amb el Manel Esteller, i us penso convidar, Salvador.
Fantàstic, molt millor parlar d'això que no de virus. A veure si parlem menys de virus i més d'altres coses.
Una abraçada. 30 segons per arribar a les 11 del matí. Ens actualitzem amb les notícies pendents de la Diada, l'ofrena floral que ja recula, a les 12 l'acte d'Òmnium Cultural, també el seguirem en directe al suplement, però abans de tot això, coses importants. Torna el comunista. De seguida, Joel Díaz s'enfronta de nou a les consultes dels oients sota l'atenta mirada d'un convidat misteriós. Qui serà? Ara tornem.